He venido a ver si había tren porque en principio no tenía ni idea si iba a haber servicio y me he encontrado que no hay servicio. Ahora tengo que coger otra alternativa.
Voy para Molins de Rey, voy a estudiar y pues no hay tren, no hay Renfe.
El servei de Rodalies de regionals i de mitja distància continua sense funcionar aquest dijous per segon dia consecutiu. El motiu d'avui ha estat la plantada dels maquinistes, que reclamen més seguretat. La Generalitat ha obert un expedient a Renfe perquè no s'està prestant el servei, malgrat que DIF manté que ha revisat la xarxa i és segura. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquest segon dia sense servei de Rodalies. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Sobre el procés participatiu per crear el nou pla de famílies de l'Hospitalet. L'objectiu és definir un marc per les polítiques municipals de suport a les unitats familiars amb infants i adolescents.
Creiem que és molt important poder escoltar de primera mà les famílies per veure, no?, quines són les seves necessitats, inquietuds i, per tant, quins reptes tenim com a ciutat.
La sala de concerts El Pomarejo segueix tancada 6 mesos després que l'Ajuntament els comuniqués que no complien un seguit de requeriments obligatoris per a les sales de concerts. Des del local autogestionat apunten que no podran mantenir l'espai més enllà de febrer o març. I en esports ens centrarem en el club esportiu Voleibol Hospitalet, que està en un moment dolç. Després de l'última victòria contra el Reus, l'equip encara les pròximes amb l'objectiu de mantenir lideratge i classificar-se per a la fase d'ascens.
En la liga ahora mismo sacamos una ventaja que nos permite ya estar mucho más tranquilos de cara al ascenso a Superliga 2.
Sí que es verdad que encara quedan bastantes partidos, llavors ens podem relaxar, pero yo creo que si seguimos amb aquesta dinámica ens ho acabarem emportant.
Segon dia sense servei ferroviari a tot Catalunya, tot i l'anunciat retorn progressiu a la normalitat. Segons el sindicat CEMAF, que ha convocat 3 dies de vaga, el 9, el 10 i l'11 de febrer, les garanties de seguretat que DIF ha donat no són suficients i demanen mesures addicionals. En concret, reclamen una auditoria de la xarxa i un informe tècnic complet. Per la seva banda, la Generalitat ha obert un expedient a Renfe per no garantir el servei als ciutadans. Aquest matí s'ha celebrat una nova reunió entre Renfe, DIF i el sindicat.
La situació és que no hi ha el servei de Rodalies que tots voldrien, els maquinistes s'estan presentant, no estan fent la seva conducció per raons diverses, hi ha negociació, comunicació contínua a DIF, Renfe, amb els sindicats, perquè el que volem tots és trobar una entesa i poder començar a recuperar el servei de Rodalies.
Davant d'aquesta situació que afecta la mobilitat de més de 400.000 persones, el govern de la Generalitat, la consellera, ha considerat que aquest és un fet intolerable i davant d'aquesta situació ha acordat obrir un expedient a la companyia operadora.
Aquest matí l'estació de Renfe de Rambla Just Oliveres continuava buida. És el segon dia que Rodalies continua sense circulació de trens a tota Catalunya. Els maquinistes s'han negat a reprendre el servei perquè, segons han dit, DIF no els ha garantit la seguretat de les vies. Alguns usuaris s'han apropat a l'estació per preguntar si ja funcionava el servei. Els informadors de Renfe oferien alternatives de transport perquè els passatgers poguessin arribar al seu destí. Moltes de les persones que s'acostaven a l'estació no sabien que aquest matí encara no s'havia posat en marxa el servei de trens.
He venido a ver si había tren porque en principio no tenía ni idea si iba a haber servicio y me he encontrado que no hay servicio. Ahora tengo que coger otra alternativa, ir en metro.
Voy para Molins de Rey, voy a estudiar y pues no hay tren, no hay Renfe. Entonces, bueno, pues voy a mirar en el celular en este momento a ver qué ruta pues me da, porque no pues siempre me he ido en Renfe.
No ha habido buena información para decir uno, bueno, hay otro medio de transporte, hasta hoy están informando bien.
¿Y usted va a trabajar?
Sí, voy a trabajar.
¿Sabe ahora más o menos lo que va a hacer?
Sí, me toca ir hasta, me dijeron que lo más cerca, que un autobús en Belvitge Hospital.
L'accés a l'estació encara continua restringit. Els panells informatius anuncien que no hi ha servei per causes operatives. La Generalitat ha reforçat el servei de bus i ferrocarrils per facilitar els trajectes als ciutadans.
Música. L'Assemblea Educativa de l'Hospitalet, que ha reunit professors i mestres de diversos centres de la ciutat, ha decidit afegir-se a la manifestació prevista per aquest dissabte 24 de gener a Barcelona. Reivindiquen una educació pública de qualitat.
Els docents i professionals d'educació de l'Hospitalet sortiran des de l'Institut Torres i Bages per acudir a la manifestació d'aquest dissabte 24 de gener a Barcelona. És una de les decisions que han pres l'Assemblea Educativa de l'Hospitalet, on s'han reunit professors i equip docent de diversos centres de la ciutat. A la trobada han debatut sobre quines accions dur a terme, si cal fer una assemblea unitària a tot Catalunya o com coordinar la protesta.
Els motius centrals de les convocatòries que tenim pròximament, doncs el tema dels recursos, la burocràcia, les ràtios, com ja he dit, aquests serien com els denominadors comuns o eixos centrals d'aquestes convocatòries.
A l'Hospitalet faran enganxada de cartells i recollida de demandes per millorar l'educació pública. Més enllà de la comunitat educativa catalana, volen deixar clar què cal canviar la ciutat.
Les infraestructures dels propis patis dels centres, no? Trobem com patis que cauen a trossos, començant per ahí, recentment escoles doncs, que comenten tema de la calefacció, ara que venim d'un període on ja feia fred, i a nivell de recursos humans, a mi m'agradaria com posar l'accent en una cosa que no és específica d'un centre, però que hem patit i que trobem molt a faltar, hasta com les retallades en les figures del personal d'atenció educativa, com són les TIS i les educadores socials, que bé, les trobem a faltar.
La manifestació serà la prèvia a la vaga general de la comunitat educativa, que arrencarà l'11 de febrer.
I precisament sobre aquesta manifestació de dissabte i també de la convocatòria de vaga prevista per l'11 de febrer per reclamar en aquest cas la millora de les condicions laborals i també de la qualitat de l'educació pública, en volem parlar avui a l'informatiu amb el Xavi Vilanova, que és delegat del sindicat Usted Castés a l'Hospitalet. Bona tarda, gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Comencem parlant d'aquesta mobilització convocada per aquest dissabte, dia 24. Una mica, explica'ns quins han estat els motius per anar a aquesta mobilització i convocar aquesta gran aturada, no? En aquest cas, gran protesta per aquest dissabte a Barcelona.
Bé, doncs nosaltres ja venim d'una manifestació que vam fer el dia 15 de novembre, una manifestació de tota la unitat sindical, tots els sindicats de mesa, i amb representació a la mesa, i arran d'aquesta protesta que vam fer, doncs esperàvem que el departament seiés per negociar algunes de les reclamacions que nosaltres hem posat sobre la taula. Totes aquestes reclamacions venen d'una entesa comuna de tots dels sindicats. El sindicat USTEC també l'any passat doncs, vam fer una sèrie d'enquestes, unes 11.000 enquestes en les que preguntàvem als docents el malestar educatiu que hi havia en el sistema, com el podien identificar, i el que es va identificar doncs, és que hi havia especialment doncs, tres motius, que eren el salari, la pèrdua de poder adquisitiu dels últims anys, tenint en compte el que ha pujat la inflació, els preus dels productes, preus dels lloguers, etc., i el no tenir doncs, un augment salarial a la nostra, en la nostra professió. No? Després hi havia una qüestió del tema de les ràtios, doncs el fet de que les ràtios siguin molt altes, tant infantil, primària, secundària, postobligatòria, doncs el que fa és que no es pugui donar una atenció individualitzada, no hi ha recursos per la inclusiva, i tot això doncs, afecta a les aules i el que seria doncs, el poder donar un bon servei, no? I després hi ha també una altra qüestió, que és el tema de la burocràcia, no? El fet de que es faci fer moltes tasques, que aquestes tasques ocupen una bona part del nostre temps, i aquest temps doncs, no el podem dedicar al que seria doncs, la docència o l'atenció individualitzada. Llavors, arran d'aquestes enquestes i d'identificar doncs, que aquests eren una mica les problemàtiques principals del malestar educatiu, nosaltres el que vam plantejar va ser doncs, en el departament doncs, com podíem arribar a superar, a millorar tot el que eren les condicions del sistema educatiu. No? Uh-huh. Llavors, el departament, en primer lloc, doncs, no volia ni parlar del que seria, doncs, per exemple, fer una mesa sobre salaris. Arran de la manifestació el 15 de novembre accepten fer una mesa per parlar pròpiament d'això, però no van fer cap tipus d'oferta referent del que seria, una, per exemple, una pujada salarial, no? Ni de les altres qüestions. Llavors és en aquest punt en el que els sindicats decidim convocar una altra manifestació, que és la d'aquest dissabte, i també doncs, un cicle de vagues que comencem l'11 de febrer. Per què li diem cicle de vagues? Doncs perquè no es tracta només d'una vaga puntual, sinó que es tracta d'unes vagues sostingudes fins que doncs, acceptin diguem, negociar el que nosaltres els estem plantejant.
Mm-hmm. Pel que em comentaves, creieu que des de la mobilització d'aquest dissabte 24 de gener fins l'11 de febrer, que és aquesta primera convocatòria de vaga, creieu que hi ha marge per, en aquest cas, doncs, arribar a un possible acord amb el departament? O tal com han anat les coses fins ara és complicat?
Els sindicats sempre estan disposats a seure a la taula de negociació, però clar, això evidentment depèn del departament. De moment no hi ha hagut cap tipus de voluntat perquè no hi ha hagut cap tipus d'oferta al respecte i, per tant, de moment ho veiem complicat, però evidentment hi ha un marge, que són tots aquests dies, i dependrà, per tant, del departament, que comencem amb un cicle de vagues, que es puguin extendre i que aquestes vagues doncs, siguin, com dic, sostingudes i, per tant, doncs, que siguin continuades. El model d'aquest cicle de vagues, nosaltres, de la mateixa manera que vam preguntar d'on provenia el malestar educatiu, no? A milers de docents, ara també s'ha fet un formulari i estem preguntant als docents doncs, quin tipus de model de vaga, a nivell de si seria un dia, tres dies, si serien doncs, cada dia, bueno, diferents opcions, doncs, quin és el model de vaga que creuen que estarien disposats a fer, no? I per tant, bueno, nosaltres d'alguna manera estem posant al servei de tota la comunitat educativa el que seria doncs, el model organitzatiu o d'acció, no?
Uh-huh. I una darrera pregunta, ja perquè no tenim massa temps per més, també et volia preguntar, a banda de ser delegat del sindicat, també ets professor en plaça aquí a la ciutat, a l'Hospitalet. Des de la teva experiència com a professor a les aules aquí a la ciutat, com està repercutint tot el que comentaves ara de reivindicacions? Com repercuteix en aquest cas en el dia a dia d'un centre?
Sí, l'Hospitalet de Llobregat és una ciutat que es troba en emergència educativa, especialment als barris del nord, sobretot la zona Collblanc, la Torrassa, etc. I en aquesta zona, que és on jo he treballat a l'Hospitalet, el que ens trobem és una sobreràtio de les aules. No? Les aules estan desbordades, falten centres, tenim matrícula viva i això vol dir doncs, trobar-te a secundària, que és on jo he treballat, 32, 33 alumnes a l'aula, amb matrícula viva vol dir que te n'arriben més encara. No? Això, evidentment, de cara a la inclusió de nou alumnat, això de cara a l'atenció individualitzada, alumnes que tenen necessitats educatives especials, fer un bon treball acadèmic, donar-los doncs, una bona formació, és totalment inviable, és uh-huh. impossible. No? I jo crec que a l'Hospitalet és on vivim més clar, o almenys per la meva experiència, uh-huh. el que seria aquest malestar educatiu. No? El dir és que tal com està el sistema educatiu ara, no funciona, és un fracàs i és impossible, perquè no hi ha recursos, falten recursos, i sense recursos no podem, és impossible. No? Llavors ja la gent, la comunitat educativa està molt cremada en aquest sentit.
Mm-hmm. Doncs Xavi Vilanova, delegat del sindicat Usted Castells a l'Hospitalet, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i estarem molt pendents de com va tot plegat aquesta mobilització i si finalment s'arriba o no un acord amb el departament amb aquestes reivindicacions sobre la taula. Que vagi molt bé i gràcies.
Moltes gràcies.
I seguint l'informatiu, i ara parlem del procés participatiu per elaborar el nou pla de famílies de l'Hospitalet, que ja està en marxa. La ciutadania i les entitats de la ciutat poden fer les seves aportacions en sessions presencials o també a través d'una enquesta en línia.
L'Ajuntament de l'Hospitalet ha posat en marxa el procés participatiu per a l'elaboració del Pla de Famílies, un marc estratègic que orientarà les polítiques municipals de suport a famílies amb infants i adolescents.
És una política clara per tal de posar les famílies de la ciutat al centre. Creiem que és molt important poder escoltar de primera mà les famílies per veure, no?, quines són les seves necessitats, inquietuds i, per tant, quins reptes tenim com a ciutat.
El consistori demana la participació de la ciutadania per identificar noves necessitats i definir les línies d'actuació del nou pla. Les aportacions recollides se sumaran al treball previ de l'Ajuntament per detectar quines són les àrees de treball prioritàries.
Per exemple, si parlem d'espai públic, no? Els parcs, volem que aquesta ciutat sigui una ciutat jugable pels nostres infants i joves i, per tant, doncs, una revisió de com tenim els parcs, no només en termes d'accessibilitat, doncs, sinó també en ombres o en espais jugables, aquesta és una acció prioritària. També creiem que és molt important reforçar tota la part comunicativa i d'informació cap a les famílies. Per això també té un eix com molt particular.
El procés participatiu s'estructura en diferents fases i canals. Així, les sessions presencials deliberatives tindran lloc a Can Arús, al barri del centre, a les 5:30 de la tarda i se celebraran per franges d'edat. El dia 3 de febrer s'organitzarà una sessió per a les famílies amb infants de fins a 6 anys, el 4 de febrer per a les unitats familiars amb menors d'entre 6 i 12 anys i el 5 de febrer se celebrarà una última sessió per a les famílies amb infants i adolescents d'entre 12 i 16 anys. Per a poder acudir, només cal omplir un formulari a la web de la plataforma Participa 311 de l'Ajuntament. En paral·lel, fins al dia 28 de febrer també s'ha obert una enquesta en línia, oberta a tota la ciutadania, en la qual ja han participat més d'un centenar de famílies de la ciutat.
El grup municipal del Partit Popular ha criticat avui en roda de premsa que el govern de la ciutat renunciï a la construcció d'un nou hospital general a Can Rigal. La portaveu popular, Sònia Esplugues, ha assegurat que el nou campus de salut clínic que es construirà en aquests terrenys no donarà la cobertura necessària als veïns de l'Hospitalet, que en molts casos han de desplaçar-se a centres d'altres municipis per ser atesos, com a l'Hospital Moisès Broggi. Segons el PP, el nou mapa sanitari en el que treballa l'Ajuntament suposarà sobresaturar equipaments com l'Hospital de Bellvitge. Els populars també rebutgen que les operacions urbanístiques previstes a Can Rigal plantegin la construcció de nous habitatges sense definir els equipaments públics necessaris per l'increment poblacional.
Volvemos a denunciar la pasividad del alcalde Quirós, que en lugar de defender los intereses de los vecinos y las vecinas de la ciudad de Hospitalet, lo que hace es hacer de comparsa de su compañero Coiboni, alcalde de Barcelona, que bueno, pues evidentemente promueve una construcción del clínico, un hospital que no va a dar cobertura a los vecinos y a las vecinas de la ciudad de Hospitalet, y por tanto nosotros lo que no entendemos es por qué David Quirós, el alcalde de Hospitalet, renuncia a la construcción del nuevo Hospital General en Can Rigal.
Les condicions meteorològiques adverses que s'han viscut aquests darrers dies han tornat a posar sobre la taula la necessitat d'instal·lar marquesines a les parades d'autobús de diverses zones de la ciutat, com a Coiblanc de Torrassa. Des de l'Hospitalet en Comú Podem reclamen aquestes infraestructures al govern municipal i l'Ajuntament assegura que s'està treballant per agilitzar la seva instal·lació després d'un problema amb l'empresa encarregada de col·locar-les.
La Rambla Catalana és un dels punts on els veïns i veïnes de la Torrassa reclamen marquesines a les parades d'autobús per poder resguardar-se de la pluja i el fred a l'hivern i del sol a l'estiu. En el cas de persones amb mobilitat reduïda, per exemple, les demandes van més enllà.
No m'hi puc posar, no puc pujar, no puc baixar, no puc fer les coses normals d'una persona amb la mobilitat reduïda, no? Com si ara traguessin la rampa, si no hi ha marquesina, potser no pots treure la rampa perquè hi ha un arbre o perquè hi ha un... necessitem marquesines. No només les persones com jo, qualsevol persona que ve de treballar té dret a tindre un seient i dir m'espero el bus sense mullar-me o m'espero el bus sense que se m'emporti el vent.
Aquest matí el grup municipal l'Hospitalet en Comú Podem en roda de premsa ha volgut denunciar la situació que viu al veïnat del barri i reclamen al govern municipal la instal·lació d'aquestes infraestructures on per normativa sigui possible fer-ho.
Portem des de 2022, que es diu ràpid, gener de 2022, per ser més concrets, reclamant marquesines. En el seu moment ens van comunicar que als barris de Coiblanc Torrassa hi havia 20 parades amb marquesina en pal, de les quals 10 es podien instal·lar i que es faria. Insisteixo, estem a 2026. L'excusa actual és que estem sense contracte públic, insistint a l'equip de govern perquè això es faci possible. I una altra qüestió que també no té només a veure amb marquesines és revisar les contractes públiques. Ens trobem constantment en què les contractes cauen i les que no tenen condicions que no són òptimes.
Des del consistori expliquen que són conscients de la necessitat del veïnat i que la manca de marquesines es deu a que l'empresa encarregada de dur a terme la seva instal·lació els va notificar el 2025 que no podia assumir la col·locació de les marquesines a les que s'havia compromès el contracte. De les 160 que s'havien d'instal·lar en 5 anys, només se n'han col·locat 32. L'Ajuntament ha iniciat un expedient sancionador a l'empresa per incompliment i els tècnics municipals estan estudiant una alternativa que permeti continuar amb la instal·lació. Amb un altra empresa o bé iniciant una nova licitació. Tot i així, el consistori adverteix que en algunes zones de la ciutat la instal·lació de marquesines és complicada perquè per normativa hi ha d'haver 1,80 m de vorera lliure per garantir l'accessibilitat.
I recordar abans de la plana dedicada a cultura que l'Associació de Donants de Sang de l'Hospitalet organitza el pròxim dilluns 26 de gener una campanya de donacions. Serà a l'Auditori Barrades i les donacions es podran fer des de les 5 de la tarda i fins a les 8 del vespre. Recordem que les condicions bàsiques per poder donar sang són tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i, en cas de ser dona, no estar embarassada. El Pumarejo romandrà tancat a curt termini. La sala de concerts va baixar la persiana fa 6 mesos després que l'Ajuntament els comuniqués que no complien un seguit de requeriments obligatoris per a les sales de concerts, sobretot en matèria d'incendis. Des del local autogestionat apunten que no podran mantenir l'espai més enllà de febrer o març. Ara estan pendents de la resposta de l'Ajuntament al darrer projecte presentat el mes de desembre, però es mostren pessimistes sobre el futur de l'espai.
Pel que sigui, no ens estan donant les solucions que nosaltres necessitem i que ens poden impedir tancar, que és el que està passant, que és que tancarem. Vull dir, no, si no se soluciona ben aviat, haurem de tancar, no hi haurà altra. No hi ha molt marge. Vull dir que els diners s'acaben, s'ha de seguir pagant lloguers, els ànims també s'acaba.
Té gairebé 3 milions de seguidors a TikTok amb vídeos d'humor i estil de vida. Ara ha fet el Sala de la Música amb el seu primer tema en català. És el creador de contingut hospitalenc, Guillem Viladoms.
El 2019, Guillem Viladoms va començar a penjar vídeos musicals a TikTok. Ho combinava llavors amb els seus estudis, però amb el temps va decidir fer el salt i dedicar-se exclusivament a la faceta de creador de contingut. Ara té gairebé 3 milions de seguidors a la xarxa social de més èxit al món. Les marques el patrocinen i això li ha obert altres portes.
El que m'ha fet ser conegut va ser el Guillem de 2019, que va començar a gravar vídeos a casa seva d'amagat de la seva família. Avui en dia jo crec que ja pujo un contingut, que sóc molt més conscient del que faig, però gràcies a aquell Guillem avui en dia tinc l'audiència que tinc i se m'està facilitant que les meves cançons les escolti la gent o que els meus vídeos pues, vagin més enllà, no sé.
Viladoms ha decidit fer el salt també de manera oficial al món de la música i defuig les crítiques que pot rebre d'intrusisme per part dels músics més professionals.
Bueno, no seré ni el primer ni l'últim, la veritat, però bueno, m'ho vull prendre més professionalment. Encara no sé per on vull tocar. El pop rock m'encanta, el pop rock en català i en castellà. O sigui, per allà segurament estigui tocant, però no descarto fer altres coses. Els temes dels que parlo, bueno, fins ara he parlat una mica de l'amor, diguem-ne així, però perquè a mi m'agrada escriure de coses que em costen expressar, que no se'm donen bé expressar-les. Aleshores, les escric. No sabia què fotia aquella
nit de maig, quan miraves amb desordre i jo que sóc molt ordenat. Nit de maig és el primer tema en català de Guillem Viladoms i en vindran més en el futur.
El Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet està en un moment dolç. Després de l'última victòria contra el Reus, l'equip encara les pròximes jornades amb optimista per mantenir el lideratge i classificar-se per a la fase d'ascens.
Situació privilegiada la que ara mateix té el Club Esportiu Voleibol L'Hospitalet a la primera nacional masculina. El conjunt de Simon Pinievski és líder sòlid, una primera posició que va refermar el passat cap de setmana amb un triomf clau contra un dels rivals directes, el Reus. La distància ara mateix amb els del Baix Camp és de 6 punts, marge que a falta de només 9 jornades per al final de la Lliga regular pot ser definitiu.
No ha sido un partido más porque ahora mismo esto ha sido un golpe de autoridad en la Liga. Ahora mismo sacamos una ventaja que nos permite ya estar mucho más tranquilos de cara al ascenso a Superliga 2.
L'Hospi està al grup 2 de la primera nacional masculina i necessita acabar entre els dos primers per accedir a la fase d'ascens. La temporada passada es van quedar a les portes amb un tercer lloc, però aquest any sembla que la cosa està molt més encarrilada. Un cop a la fase final, on coincidirà amb els dos primers de la resta de grups, ha d'acabar entre els 4 millors. El camí és llarg, però les sensacions de cos tècnic i plantilla són molt positives.
Doncs jo crec que està sent una temporada increïble. Bueno, ja veníem demostrant que estàvem aquí per competir i per lluitar per aquest ascens. Avui, com tu has dit, ho hem demostrat i hem donat un cop sobre la taula. Sí que és veritat que encara queden bastants partits, llavors no ens podem relaxar, però jo crec que si seguim amb aquesta dinàmica ens ho acabarem emportant.
El Club Esportiu Voleibol Hospitalet té ara dos desplaçaments consecutius, contra l'Arcs aquest diumenge i contra el Pòrtol, segon classificat el pròxim 1 de febrer. Si l'equip de Simon Pinievski treu resultats positius dels dos enfrontaments, haurà fet un pas de gegant per classificar-se per a la fase d'ascens.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. El servei de Rodalies regionals i mitja distància continua sense funcionar aquest dijous per segon dia consecutiu. El motiu d'avui ha estat la plantada dels maquinistes que reclamen més seguretat. La Generalitat ha obert un expedient a Renfe perquè no s'estan prestant el servei, malgrat que DIF manté que ha revisat la xarxa i és segura. Sobre el procés participatiu per crear el nou Pla de Famílies de l'Hospitalet, l'objectiu és definir un marc per a les polítiques municipals de suport a les unitats familiars amb infants i adolescents. La sala de concerts del Pumarejo segueix tancada 6 mesos després que l'Ajuntament els comuniqués que no complien un seguit de requeriments obligatoris per a les sales de concerts. Des del local autogestionat apunten que no podran mantenir l'espai més enllà de febrer o març. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.